Bona tarda, són les 7. Dilluns 21 de març de 2011 arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. I atenció, pregunta, ja ho hem vist tot en el futbol? Doncs no, ahir partit increïble al camp de l'Espluguenc, on el Sitges va sortir amb un empat a 3, amb 3 expulsats i 3 penals en contra. I atenció, dels 6 gols, 5 van ser des del punt de penal. En fi, com es diu en aquests casos, arbitratge per a marcar del senyor Degomar Hidalgo. I ahir al municipal d'Aiguadols, el Sobrense va perdre 0-1 davant el Ribes i va perdre també la seva condició d'invicta a casa. Un derbi intens, amb nervis a les banquetes i al final, com dèiem, els 3 punts que van marxar cap a Ribes. Farem repàs per començar el temps de descompte d'aquest vespre, d'aquesta nova jornada futbolística. En bàsquet hem de destacar que el bàsquet Sitges va patir més del compte per guanyar la pista del penúltim classificat. Al final, victòria, al cap i la fi, d'un sol punt. Prat 61, bàsquet Sitges 62. I en hoquei patins, empat creiem que insuficient del Club Patí Sitges davant el CUE Capellades. Empat a un final, malgrat tot, un punt per seguir mantenint alguna esperança, alguna petita esperança de salvació. En parlarem de tot plegat aquest vespre a la part final del programa, el bàsquet femení protagonista, en conversa amb Rafa Alcázar, president de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
A la sintonia de Ràdio Maricel, temps d'informació esportiva, com tots els dilluns, els estarem acompanyant fins al punt de les 9.
Els espais naturals de Catalunya són el GenCat.
I això què vol dir?
Doncs que ara al GenCat hi pots trobar tota la informació sobre els parcs de Catalunya.
Però informació de quin tipus?
Pots saber on són.
O com arribar-hi.
O pots conèixer la flora, la fauna i el patrimoni cultural del lloc.
I els itineraris i activitats que s'hi poden fer.
I hi ha imatges dels parcs?
Hi ha cents de fotos i vídeos.
I tot això, on heu dit que és? Ho trobareu tot sobre els espais naturals de Catalunya a gencat.cat.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Saps que el diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
A la meva ciutat hi ha escombriaires.
I gent que utilitza les papereres.
Hi ha biblioteques. Amb bibliotecàries.
I amb lectors.
Gent que ha nascut aquí.
I gent que ha vingut de fora.
I tots junts fem un bon equip.
Col·labora amb el teu ajuntament.
Diputació de Barcelona.
Xarxa de municipis.
Què li puc fer per berenar?
Sisplau, voldria un entrepà.
Tingui ben bo i ben calent.
Que vagi de gust i passi bé.
Li parles en català.
Esclar, així el puc practicar.
A la feina.
Al
cafè de la mitjana.
Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Thank you.
Esports a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte. El saludem, per tant, en aquest dilluns 21 de març de 2011, com sempre, amb la companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
A la pregunta inicial que feia tot just en començar el programa d'aquest vespre, ho hem vist tot en el món del futbol? Doncs no, i mira que hem vist coses, eh?
Sí,
però
moltes.
El que va passar ahir al camp de l'Espluguenc...
No, jo no l'havia vist
mai. La memòria, a vegades, com diuen, és flaca, eh? I ens pot jugar amb alguna que altra mala passada, però en qualsevol cas, empat a 3 final dels Sitges, dels 6 gols, 5 van ser des dels 11 metres, des del punt de penal, és a dir, que l'Espluguenc va marcar 3 gols de penal, i els Sitges, dels 3, 2 també des del punt de penal. Aquí ja hauríem d'incidir especialment, però, en l'actuació arbitral i en un partit en què, bé, vostès si tenen ocasió de llegir algunes de les cròniques que han publicat avui els diaris esportius, poden pensar, home, quin partit, no? 5 penals, 5 expulsions, partit, poden entendre, duríssim, però res més lluny de la realitat. No va ser un partit ni de bon tros lleig des del punt de vista antiesportiu.
No, jo penso que els dos equips van jugar un bon partit de futbol.
Partit obert, partit d'alternatives,
sí.
De dos rivals que tracten d'eludir el descens.
Clar, tots dos jugaven molt.
Un camp molt gran.
Sí, però res més. El que passa, i la primera part no va tenir res. Tan sol el penal, que aquest sí que va ser un penal claríssim, perquè va ser una cinta de l'Oriol, se la porta el defensor amb la mà, la toca bé clara amb la mà, l'àrbitre xiula penal, aquest és un claríssim penal, perquè si no xiula aquest penal, doncs ja realment és per manxar-se, no? Pica el Sitges el penal i acaba la primera part 0-1, però la primera part molt bé. Ningú s'imaginava que canviés tant la decoració de l'àrbitre a la segona part, perquè després que no va donar una, ho va fer tot malament, va increpar fins i tot al públic, perquè el públic fins aleshores estava molt... molt normal, el que passa que les seves apreciacions doncs, d'alguna manera va influir en el públic, perquè el públic doncs, no se l'esperava i doncs, va treure realment el que porta el públic, però perquè el va increpar l'àrbitre. I després el que vam veure ja va ser alguna cosa que jo no havia vist mai, no? El fet de xular tants penals i penals que no gens clars, perquè tots els que va xular l'àrea dels Sitges...
Hi ha una cosa que queda clara en el món del futbol. Clar, és que diem, ostres, 5 penals. Però a veure, si en un partit hi ha 5 penals i els penals són, s'han de xular. Hi hagin 5, 8, 10, 15, 20, és igual. Aquí ja hauríem d'incidir especialment, repeteixo una vegada més, amb si són o no penals, però en un penal, en un partit, volia dir, es poden xiular tants penals com es facin, evidentment.
Sí, el que passa,
és que aquí estem en el mateix, criteri arbitral.
És el criteri arbitral. Sí. Podíem veure cada partit 5 o 6 penals.
Els penals anomenats televisius, en fi.
Clar. Però n'hi ha penals més, clar. Jo penso que els dos que l'han fet al Sitges eren claríssims. Uh-huh. Un fins i tot va ser l'expulsió del porter. Eren claríssims. Ara, els que ell va xular l'àrea del Sitges, jo dubto que algun no fos penal, però segur que els dos últims, jo no era penal, perquè
sí,
un va tocar
Luis,
el cul...
El del José Luis i el del Cols... Ostres...
Sí, és que un va tocar el cul i l'altre va tocar a la panxa, perquè el cols fins i tot li va fer mal, i va ser una penal. És que, a més, de la manera que va xiular, perquè ho veies venir, perquè tu pensaves, com aquesta gent penxi una pilota dintre l'àrea i toqui un jugador al Sitges, xiularà penal. Uh-huh. I així va ser.
Clar, creiem que el gol de Moja, un golaç que va fer des de la frontada de l'àrea,
podia ser suficient
als Sitges, perquè als Sitges faltaven 10 minuts i guanyava 2-3, acabaria sumant els 3 punts que hagueren estat superimportants.
Balsamics.
Però el descompte va ser fatídic una vegada més per als Sitges, i bé, aquest tercer penal favorable a l'Espluguenc va acabar per igualar el marcador. A mi personalment, sempre ho dic, m'empalega molt parlar dels arbitratges, perquè això a vegades sembla que un vulgui desviar l'atenció, no?, del que fan pròpiament dit els equips.
No, però en aquest cas no.
I a mi em costa també recordar molt els noms dels àrbitres. El d'ahir es diu Degomar Hidalgo, i el Manel precisament ens ho recordava a l'entrevista, que aquest àrbitre va ser el mateix que va xiular aquí el Sitges Joventut Prat. Mm-hmm. Aquell àrbitre que a la mitja part el Manel va estar pràcticament 10 minuts parlant amb ell, perquè l'àrbitre havia estat amenaçant que li expulsaria no sé quants jugadors. En fi, un punt, Toni.
Sí, sí.
Ens hem de quedar amb això.
La llàstima és que és un punt, no? Perquè moltes vegades doncs, no estàs d'acord amb com ha jugat el Sitges i penses, bé, s'ha merescut, no han guanyat, ha sigut el rival superior i bé.
Sí, sí.
Però és que ahir el Sitges va ser superior i ahir el Sitges va mereixer guanyar els 3 punts. Quan una persona, un àrbitre, doncs te llança per terra tot el que tu estàs treballant al llarg de tota la setmana, te sap molt greu. I més quan un equip se l'està jugant com se l'està jugant el Sitges. Si depèn d'ell mateix que ha jugat malament i perd el partit, doncs ells mateixos, però que arribi una persona doncs, que no sap ni la mitja de la meitat de lo que està patint un equip i doncs, que tota la feina que tu estàs fent te la llanci per terra amb una apreciació que tan sol les creu ell, perquè segur que tots els que estaven al terreny de joc és que es feien creus, perquè la gent de l'Esplugues molt bé, perquè eren penal a favor del seu equip i podia assegurar com a mínim un punt, però se feien creus igualment,
sí, sí,
perquè
sí, sí,
pensaven déu-n'hi-do quin àrbitre, no? I això està molt greu, Pito, sí. Perquè tu estàs treballant al llarg de tota la setmana, l'equip està allà abocat al descens pràcticament, està lluitant per no baixar i que arribi un senyor i que te llanci per terra tot. Uf.
El problema ja no és el punt o els dos que deixes de sumar, sinó les conseqüències de cara al proper partit, que és jugarà el Sitges dissabte aquí amb el Sant Joan d'Espí. Ho deia el Manel, el que no saben els àrbitres és la situació en la que es troben els clubs, no? Que tampoc tenim plantilles tan àmplies i que ara amb el tema de les targes s'ha d'anar molt, molt en compte. I el Sitges, per exemple, dissabte amb el Sant Joan d'Espí no podrà comptar amb 4 jugadors.
Sí, sí, amb 4 jugadors.
Clar,
quatre
si tens
jugadors.
Una plantilla de 25, cap problema, però clar, el Sitges en aquest sentit no va sobrat. I ara que, com deia el Manel la setmana passada, havia recuperat jugadors com l'Olmedo, com l'Uri, com el Merchant, doncs d'entrada per dissabte té 4 baixes. I quines 4 baixes?
Importants, molt important, perquè tu, clar, tu estàs parlant d'aquests jugadors. L'Héctor és un titular indiscutible, l'Olmedo
L'Héctor ahir va veure targeta groga, no va ser expulsat, però compleix el cicle de 5, per tant, espera el partit de dissabte.
Aquest és un titular indiscutible. L'Olmedo havia entrat
sí, després de la seva lesió.
I també és un titular indiscutible perquè és un home doncs, que li dona aquella força a l'eix central de la defensa i doncs, el Manel li va molt bé. I el cas de l'Oriol és un jugador doncs, que realment és necessari per a l'equip perquè la seva internada ahir es va notar molt. Gerard és un jugador doncs, que va jugant, que fins ara havia estat titular, ara és suplent, però també és un jugador doncs, que compta el Manel. Són 4 bases importants i significatives. I a més, diré una cosa, s'està treballant molt lluitant de cara a les eleccions de
la presidència
de la Federació Catalana. Doncs jo, tots aquests delegats que estan buscant avals i que realment estan fent propaganda als seus precandidats, a mi m'agradaria que passessin pels camps i que veiessin totes aquestes coses, a veure si aquests senyors que estan lluitant per agafar la poltrona de la presidència, doncs se fixin en tot això, en tots aquests equips que estan patint, que estan lluitant com ho poden per mantenir les categories i que doncs, la seva tasca, que no és del tot bona, doncs estan perjudicant ni molt el futbol català.
És allò que un
que
pensa,
tot això.
És allò que a vegades Toni, un pensa, no? Que els clubs van en una direcció i les federacions en una altra.
Sí, 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 sí. Que mirin tot això, que mirin tot això, perquè, escolta, a poc a poc se van carregant una miqueta més el futbol català.
El futbol modest, diguem-ho
així. El futbol modest català són aquests clubs, Sitges, tots els de la comarca, el Penedès, l'Anoia, tots aquests clubs. No pas Barcelona, allà ho tenen més, però el que són totes aquestes rodalies a Barcelona, doncs que vagin en compte tots aquests precandidats.
És gairebé impossible no mirar de reull la temporada que ve. Per què? Perquè bé, ja en els que ens movem en aquest mundillo del futbol, bé, es comença una miqueta a perfilar el que pot ser la futura tercera catalana, el que avui en dia entenem com a segona territorial, el grup, diguem-ne, del Garraf Penedès. I això, clar, depèn de com acabi aquesta temporada, Toni, podria afectar o no. Dimecres passat ja tu apuntaves aquesta possibilitat, aquesta qüestió que si el Sitges acaba perdent categoria, si això podria arrossegar el Sobrense, donat la seva condició de filial. Això té diferents lectures, evidentment. Hi ha qui pensa que, de la mateixa manera que és filial, pots deixar de ser-ho i aquí pau i demà glòria. I l'altre és que, evidentment, doncs, de cara al futur més immediat, pel que fa al futbol sitgetà particularment, les coses canvien.
Sí. Home, quan
i dius... es treballi en una altra direcció.
Sí, quan dius canvien... Vols dir que...
Que els Sitges i els Sobrense...
Estiguin junts?
Sí.
Vull dir que de tots dos surti un.
La pregunta és, i la faig jo directament, hi hauria la possibilitat de crear un sol equip?
Home, el camí lo portaven, amb això de la filiació. El que passa que jo seguiria sent filial. Jo penso que les coses en dos dies potser és massa ràpid. Per al temps, penso que és el camí. No ho sé, n'hi ha molts interessos, perquè evidentment cada equip té la seva entitat. La Unió Esportiva Sitges perquè és un històric i el Sobrense perquè ja té pràcticament 30 anys d'història. Doncs, clar, tot això, o més de 30 anys. Tot això, clar, es té que treballar, però penso que pot ser el camí. El que passa que de cara al futur l'afiliació és correcta. Jo penso que tindrien que seguir com a mínim afiliats, si no ni a la unitat del tot, com a mínim afiliats, perquè a la llarga té que ser així. Jo no crec que en una ciutat o en una vila que tingui diferents equips com els Sitges, però ja saps que el temps té que dir, perquè clar, nosaltres sí que ho veiem molt clar.
Però no creus, Toni, per exemple, en un sol equip potent?
Sí, jo puc creure, clar, jo puc creure. Clar, jo puc creure en un sol equip, que el que passa que és això...
Que a poc a poc vagi treballant, que vagi assolint categories...
És el que t'he parlat, no? Doncs estarà d'acord la gent del Sobrense ser un equip sol?
Això és una altra història, és una miqueta el que dius, no? Aquí juguem una miqueta amb la història dels clubs.
La gent dels Sitges, que sigui un club sol, doncs, clar, això és complicat. Per això jo crec, ja ho sé, que aquesta és la via a seguir, però per això, si no n'hi ha aquesta via a seguir, el més normal és que continuï l'afiliació i que estigui i que es treballi a poc a poc, que arribi un moment que sigui un club.
En fi, són preguntes que ara ens venen al cap i que, bé, deixem anar així a l'aire, mai millor dit, no? Però bé, encara hem de seguir treballant aquest final de temporada. El Sitges s'ha d'intentar no perdre categoria i el Sobrense, que ahir, per cert, per dir el derbi aquí a Aiguadols amb el Ribas 0-1, doncs bé, el Sobrense no patirà gens per acabar la temporada. Pot ser que, jo li preguntava ahir al Jordi, se li acabi fent una miqueta pesat, perquè clar, al·licients ara el Sobrense no en té masses. Un dels pocs al·licients que tenia, que era tractada de no perdre cap partit a Aiguadols, ahir el va perdre, no? Ara, per exemple, dimecres el Sub ha d'anar a les Cabanyes a jugar a les 9 del vespre, un pal de partit, però que s'ha de jugar. I bé, les reflexions del derbi d'ahir, Toni.
Abans d'entrar al derbi d'ahir, estava jo reflexionant sobre les paraules que hem parlat ara. També podia ser el Sobrense un segon equip dels Sitges. Un equip filial del primer equip, perquè n'hi ha dues escoles que estan treballant força bé, i aquestes escoles, doncs, d'aquí surten jugadors que d'alguna manera tenen que passar l'aprenentatge per un equip que pot ser el filial i del filial passar al primer equip. Doncs aquesta pot ser una molt bona solució, que el Sobrense sigui d'alguna manera el filial del primer equip, que és la Unió Esportiva Sitges.
I que el procés en aquest sentit sigui més natural.
Exacte, sí, sí. Que els jugadors estiguin conscienciats de que tenen que anar a la Unió Esportiva Sitges, el que passen pel Sobrense aniran a la Unió Esportiva Sitges, segon, doncs les seves qualitats tècniques i això, passar al primer equip, que estiguin conscienciats de tot això. Crec que aquest sí que pot ser el camí. I ja que tenim dos equips, aprofitar un segon equip perquè sigui filiat d'un primer equip. I el primer equip, evidentment, la Unió Esportiva Sitges. Aquest jo trobo que és el millor camí a seguir, perquè així ningú perd la seva entitat i d'alguna manera treballen pel futbol sitgetà. un i l'altre. I el futbol sitgetà depèn d'això. I crec que el Sobrens sigui filiat als Sitges, per mi és bastant correcte. Uh-huh. I sobre el que deies tu del derbi d'ahir, doncs jo el que trobo és que el Riba va sortir molt endollat, semblava que se jugava més que 3 punts i va aconseguir amb un gol de Guille doncs, portar-se el gat a l'aigua.
L'objectiu d'endur-se els 3 punts.
El Sobrense potser va jugar massa atabalat quan va perdre el Ribas al seu jugador Carles, no? Al mig de la defensa. Jo vaig veure un Sobrense massa atabalat, jugant molt llarg, tenien que apujar-se més, buscar recolzament més en curt, un Sobrense que no va jugar molt per les bandes, que volia marcar l'empat com fos, i al final va acabar perdent, no? El que passa que és un derbi, el Ribas va tenir la sort de marcar el gol en un corna, i doncs va portar els 3 punts, i el Sobrense el que té que fer és anar partir a partir, ara ve les Cabanyes, aquí sí que té que guanyar les Cabanyes, i després anar al camp de les Roquetes, que s'està jugant molt i guanyar.
Sí, sí. Sortim d'un derbi i ens fiquem en un altre.
Sí, sí. Derbi, de derbi en derbi.
I probablement aquest sigui un dels al·licients, també, de la temporada que ve.
Sí,
sí. Que tindrem derbis a dojo, eh?
Sí, 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 sí. I per això t'ho dic, que el camí és aquest.
Perquè la penya jove porta camí de pujar, a l'Olivella també, en fi, que són dos equips més que s'afegeixen, aquest interessantíssim grup que s'està perfilant, si la federació no ho esguerra, clar, de cara a la temporada que ve.
No crec, jo crec que...
Sí, perquè saps que a vegades allò de que segons quins equips els canvien de grups i,
sí, sí, el
i que fan aquelles coses que
sí, que no s'entén.
Del que et deia abans, no? Que, sí, que els clubs van en una direcció i les federacions en una altra.
Sí, que no s'entén, però jo penso que la temporada venent pot ser un grup molt, molt interessant. La llàstima és que el Sitges estigui en aquest grup. El bo seria que el Sitges estigués en una categoria més alta. Ja veurem el que passa. El Sitges té ara camí d'estar en aquest grup, perquè, clar, els punts i els números diuen així, però veurem. Queda encara molta lliga. Tant de bo el Sitges mantingui la categoria, perquè si el Sitges manté la categoria podem gaudir la temporada vinent de dos grups molt bons.
Sí, sí, realment, realment macos. En fi, farem repàs d'aquesta jornada futbolística de 15 moments, abans de tot i seguint amb aquesta prèvia, Toni, en el temps poliesportiu parlarem també d'aquesta victòria soferta, ajustada, fins a cert punt. És estrany que el Sitges pateixi, però això té una explicació, el bàsquet Sitges em refereixo. El bàsquet Sitges jugava ahir a la pista del Club Bàsquet Prat, que és penúltima a la classificació. Clar, resultat final 61-62. No estàvem acostumats fins ara a victòries tan ajustades, però victòria al cap i a la fi, que el manté el liderat, i una setmana més, ja ha passat una jornada més, i el camí segueix molt, molt planer en aquest sentit. Però, clar, sobte, no?, aquest 61-62 final. Jo abans li deia al Toni, aquests són els partits que costen més de guanyar. Per què? Perquè ara el fet de jugar amb equips com el Terrassa, com el Prat, són equips que estan tractant de salvar la categoria. Clar, i això els converteix en doblement perillosos.
Clar, s'està jugant tot, no? La temporada d'ells, no? Però és això, no? Que veus que pateix, però que guanya, no? I per un punt, no? Uh-huh. I clar, això motiva molt, no? Perquè, home, que guanyis un partit tan ajustat, quan estàs acostumat a guanyar de 14-15 punts i de 30 punts, doncs clar, això sobta una miqueta. Uh-huh. Però segur que el Club Bàsquet Sitges l'ha motivat moltíssim més i que, que queda una jornada menys i que cada vegada
menys,
està
sí,
més
sí.
a prop.
Sí, sí. I ara, per cert, dissabte vinent torna a jugar contra un dels equips també de la cua, com és el Tàrrega. Un partit també difícil aquí al pavelló de Pinsbens. I en hoquei patins, la Nacional Catalana és el gran objectiu del Club Patí Sitges. Bé, parlàvem divendres passat amb Josep Maria de Pedro, entrenador del Club Patí Sitges, i ell ens deia que inicialment els equips que perden categoria són 3, quan nosaltres teníem entès que eren 5. La reflexió que feia el Josep Maria era interessant, no? Clar, això dependrà una miqueta de com acabi la Nacional Espanyola, és a dir, de tants equips catalans baixen de la Nacional Espanyola, tants equips perdran categoria a la Nacional Catalana. De moment, ell mateix ens ho va dir, el Lleida és l'equip que està allò flirtejant amb el descens. Per tant, podríem baixar en el pitjor dels casos 4 equips, entre 3 i 4 equips. Això canvia una miqueta el panorama.
Sí.
Tot i que l'empat de divendres amb el Capellades, Toni, entenem que és poc.
És molt poc. És molt poc. És molt poc. Tampoc va oferir molt el Patí Sitges. Va tenir ocasions, moltes ocasions, però no va realitzar el joc que tenia que realitzar de cara als metres finals i marcar gols. No? No va estar acertat, no va estar acertat, i si no estàs acertat passa el que passa. Va marcar el gol, un gol doncs, que donava 3 punts, però faltaven 4 minuts quan el Capellades va empatar. Un Capellades doncs, que molt patirà, també per mantenir la categoria, perquè és un equip doncs, que tan sol té un jugador.
Que el coneixem.
Un exjugador del Patí Sitges. I un,
el Quim Aribau.
El Quim Aribau, i una persona doncs, que per mi és el motor de l'equip.
Sí, sí.
Quan ell no està a la pista nota moltíssim. I va ser amb ell a la pista quan el Capellades va empatar i va aconseguir un punt per ells important, però pel Sitges punt complicat i mortal, perquè deixa de guanyar 2 i la cosa té ser complica.
I ha passat una jornada més.
Sí, té ser complica i molt.
I ara s'ha de tornar a jugar divendres a Palafrugell.
Sí, també un equip que està allà
per mitja baixa.
Sí, està lluitant, però clar, és la seva pista.
Desplaçament llarg, divendres a la nit.
Uf. Complicadet, complicadet.
En fi, doncs, de tot plegat en parlarem d'aquí uns moments, a la segona hora de programa, a la part final, temps d'entrevista, avui, com dèiem, amb Rafa Alcázar, president de l'Esportiu Sitgetà de bàsquetbol. Molt bé, doncs comencem ja el nostre repàs de la jornada futbolística. Com sempre, hem de fer la primera aturada al futbol base per repassar ja els marcadors de la Blanca Subur. Ens els comenta, com cada setmana, l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Bueno, pues, començarem pel juvenil A. Vilanova 1, Blanca Subur 2. Victòria agònica, ja que a 5 minuts del final es perdia 1-0. Han tret el Gènit i en 5 minuts han marcat 2 gols. Juvenil B. Blanca Subur 1, Vilanova 4. Mal partit d'un equip que no ha jugat com tal. El Vilanova ha fet les paus dels as d'ahir. Cadet A. Blanca Subur 1, Girona 3. No troba la manera la Blanca de guanyar un partit. Avui ho ha tornat a intentar, però en aquesta categoria tots els equips són molt forts. Quedem bé. Anoia 8, Blanca Subur 0. Partit de Carnaval. Avui he tocat amb aquest equip fer el partit de Carnaval, ja que no ha estat al camp, no ha vist la pilota. Infantil A, Blanca Subur 2, Bassa l'Arbós 0. Bon partit de la Blanca en el que no han entrat les pilotes. Han sigut superiors, però sense rematxar en el marcador. Infantil B, Unió Esportiva Sitges 3, Blanca Subur 1. Un partit en què la Blanca no ha posat tota la força i el joc que feia falta per guanyar el derbi. Infantil C, Blanca Subur 5, Atlètic Vilafranca 3. Partit de molts gols, la Blanca ha encertat més vegades la porta contrària i només s'ha jugat a ràfegues. Atlètic A, Blanca Subur 4, Martinenc 2. Un altre bon partit de l'A, que ha jugat molt seriós i ha sabut portar el partit cap a la seva banda. En la 20B, Blanca Subur 0, Maurina Gara 3. Un equip superior no ha donat opció a la Blanca, que no ha reaccionat amb els gols visitants. En la 20C, Canyelles 1, Blanca Subur 3. Bona victòria fora d'un equip que feia falta aquesta victòria, ja que guanyen pels cobertits. A la 20D, va ser l'Èrdola 0, Blanca Subur 14. Partit completament dominat per la Blanca en el joc i en el marcador. La màquina ha tornat a funcionar. A la 20E, Masquefa 3, Blanca Subur 13. A l'E no ha volgut ser menys i ha marcat 13 gols, sense problemes, en un partit molt tranquil. Benjamina, Blanca Subur 6, Sant Mauro 0. Esplèndida golejada d'un equip que cada dia està més fort. Benjamín C, Blanca Subur 7, Ribes 1. Els més petits s'han volgut agregar a la festa i també han golejat els Ribes. Per últim, el 47 campionat local del Nou Fisbens, amb promeses, Construcciones Chechu 5, Can Gregory 4, Òptica Holandesa 6, Sixa 8 i Remax 3, Interarmaris 2. I en Pitufos, Begudes Adell 4, Hotel Estela 2, Camping Sitges 8, Les Magnòlies 0 i Newton Informàtica 3, Restaurant Triana 2. Per últim, dic que aquesta setmana tenim partits dimarts, dimecres i dijous. Partit... El dimecres, dos partits.
Partits de Champions.
De la pluja.
Molt bé. Doncs amb aquest darrer punt acabem aquest temps de resultats dels equips de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment.
Seguim endavant repassant més resultats futbolístics del cap de setmana. Parlem ara de futbol femení, bàsicament per recordar què és el que van fer els equips del Club de Futbol Suburense. Molt bons resultats en victòria de l'Alevi Infantil, el cadet juvenil i també el sènior. L'Alevi Infantil que va golejar 8-2 al Molins de Rei, aquests 8 gols que van fer Sílvia, que va fer 4 gols, Inés, que en va fer 2, Filu i una altra amb pròpia porta del conjunt del Molins de Rei. També bona victòria del cadet juvenil que es va imposar per 5-0 al Sant Just amb gols de Tere, que en va fer 2, Triana, Sara, Clàudia i Noelia. I finalment, victòria en aquest cas més ajustada del sènior que es va imposar ahir al migdia per 2-0 al Sant Joan d'Espí. Els dos gols del Subo els van fer Eli i Tati. Repassats ja en aquests primers marcadors de futbol, entrem ja d'aquí uns instants en matèria per repassar el grup tercer de la primera categoria territorial. El júnior, tot i perdre sorprenentment amb el Sant Joan d'Espí, continua tenint el camí bastant planer per endur-se el títol. Però, evidentment, hem de fer referència, i avui amb més incidència que mai, del partit que va jugar la Unió Esportiva Sitges ahir al migdia al camp de l'Espluguenc. Com dèiem fa uns moments, empat a 3 final, un punt que potser sap a poc. 6 gols, 5 d'ells de penal, 5 expulsions, 3 dels Sitges, 2 de l'Espluguenc. En fi, un partit allò, com es diu vulgarment, per sucar i pa, i amb un arbitratge, com dèiem també, tot just començar el programa d'aquest vespre per emmarcar el que va protagonitzar el senyor Diego Mar Hidalgo. D'aquí uns moments parlem d'aquest partit, però abans, resultats i classificació després d'aquestes primeres 24 jornades. I comencem a repassar ja amb aquests marcadors del grup tercer de la primera territorial. Joventut 25 de setembre 3, Joventut Prat 3, Sant Joan d'Espí 2, Júnior 0, Espluguenc 3, Sitges 3, Martorell 1, Sant Mauro 5, La Múnia 1, Moja 1, Barberà Andalusia 3, Cubelles 2, Sant Cugat 4, Bellvitge 0 i Vilanova B 6, Cervelló 2. Malgrat la derrota, el júnior continua encapçalant amb un coixí molt important la classificació. 52 punts té el conjunt de Sant Cugat. A 12 té el segon, que és el Moja. En suma 40 el conjunt del Moja. 38 per al Joventut Prat. 37 punts sumen el Sant Cugat i la Múnia. 36 al Sant Mauro. 34 punts al Cubelles, al Vallirana. I també el Joventut, 25 de setembre, 33 punts per a Unificació Bellvitge, 31 punts per a Sant Joan d'Espí i Espluguenc, el Barberà Andalusia en suma 26, el Sitges, que perd una posició. En aquests moments passa a ser 14è, amb 25 punts, 21 pel Cervelló, el Vilanova B, que és penúltim, en suma 19, i QE, el Martorell, amb 16. I és allò que un pensa que cada cop queda menys, Toni, i que en el Sitges tindrà feina per tirar això endavant.
Molta feina, perquè ara li vindran també els equips que estan dalt.
Sí, sí. Ara reps el Sant Joan d'Espí, la propera setmana d'anar al camp del Joventut, 25 de setembre, sí. Camp difícil.
Després vindrà el júnior aquí, si no recordo sí. malament. Uf. Queda ara és quan li venen realment els equips que se l'estan jugant i que estan allà, i no? Fins i tot té que anar al camp del Joventut Prat, té Vallirana, té que anar al camp del Vallirana, té que anar al camp del Cervelló,
sí.
Doncs le queda material, le queda una miqueta de feina al Sitges, un Sitges doncs, que una llàstima, no? Perquè podia haver sumat els 3 punts, hagués donat un pas important, 3 puntets sol amb l'Espluguenc, ara són 6, el Sant Joan d'Espí l'ha passat per sobre, ara vindrà el Sant Joan d'Espí aquí, doncs el partit del dissabte és molt important pel Sitges, però clar, un partit del dissabte que les dificultats que tindrà Manel doncs, per a fer un 11 titular doncs, sí, realment sí. Seran complicades. No? Veurem què passa, però el Sitges cada vegada ho té més difícil, però bé, si n'hi ha vida n'hi ha esperança i tant de bo el Sitges pugui salvar la categoria. Jo l'ho veig complicat, el que passa que si juga com va jugar ahir, doncs pot fer-lo, però clar, si també l'acompanya la sort, ahir no va tenir sort, l'arbitratge va perjudicar en tot moment, i veurem què passa.
És que ni els resultats tampoc li van acompanyar, perquè
no,
clar...
No, perquè els rivals directes van guanyar.
Sí, sí, el Sant Joan d'Espí, dèiem divendres que tenia inicialment les de perdre amb el júnior i va guanyar 2-0.
I va guanyar 2-0, sí, sí. El Vilanova segueix sumant.
Sí, sí.
Mentre
el Vilanova estan capficats en què volen salvar-se.
Mentre que el Sitges ha sumat un punt, el Vilanova ha sumat 4.
El Cubelles, que visitava el camp del Barberà Andalusia, va acabar perdent 3-2.
Sí,
el Barberà també està allà amb 26 punts.
Clar, beneficia, això perjudica el Sitges, beneficia el Barberà. Però clar, el Cubelles és un equip molt irregular, sobretot a Can Contrari, no? Veurem què passa, però està complicat. Ara el Sitges té que anar passet a passet, tant de bo pugui guanyar el Sant Joan d'Espí. És clau, sobretot els punts ara al municipal. S'han perdut molts punts al municipal i això ho trobarem a faltar i molt, no? Perquè que vagis al camp de l'Espluguenc, que facis un gran partit i que sumis tan sol un punt, val, entra dintre de lo que és el futbol, de lo que és viatjar. Però que perdis punts a casa, clar, això te complica la situació i jo crec que el problema del Sitges són els punts que s'han perdut aquí perquè ahir el Sitges va mereixer guanyar.
I de fet va estar a punt d'aconseguir-ho.
Sí,
sobretot després
molt a prop perquè passaven 4 o 5 minuts.
El golaç de Moja des de la frontal quedaven uns 10 minutets, el Sitges s'avançava per 2-3 i pensàvem allò... Jo, innocent de mi, que el Sitges estava molt a prop de guanyar, però el Toni em anava dient, Pitu, que no vagi una pilota a l'àrea de l'Espluguenc perquè l'àrbitre xiularà penal. Dit i fet, pilota al cos de Marc Cols
i penal.
I penal. El tercer favorable a l'Espluguenc i el que, al cap i a la fi, va significar l'empat a 3.
Sí, sí.
Però, abans d'això que estem explicant, ja veníem... De 4 penals més.
Sí.
2 favorables als Sitges, el primer, clar
sí.
Per unes mans també d'un defensor de l'Espluguenc, després d'una molt bona jugada de l'Uri, el Merchant transformava el penal, 0-1, a partir d'aquí doncs, ja entrem en el reguitzell de penals favorables a l'Espluguenc, el primer d'Edgar, el segon de José Luis, i el tercer, com dèiem fa uns moments, de Marc Cols, però era allò la sensació que l'àrbitre tenia unes ganes terribles de compensar el que feia instants abans havia xiulat.
Sí, el que passa que uns eren clars i els altres no eren tan clars, perquè torno a repetir, jo de los que... I precisament nosaltres estàvem en una posició que ho veiem bastant bé.
Sí, sí.
De los que va xular en contra dels Sitges, jo no vaig veure cap.
Amb empat a un, José Luis encara porteria, sorteix el porter, el porter el fa caure, i penal clar també,
claríssim.
I vermella per...
Pel porter.
Per al porter Alberto de l'Espluguenc. Merchant de nou transforma el penal, es torna a avançar el Sitges 1-2, vinga, tornem a començar, però...
En la següent jugada...
la següent jugada, el penal per mans, en aquest cas, de José Luis. També molt, molt... Ostres, allò de pensar que estàs, repeteixo, intentant compensar el que abans havies esgarrat.
Uh-huh.
I bé, el número 9 de l'Espluguenc no va fallar, posava de nou l'empat a 2, i el gol és de Moja.
Sí.
Però entremig les expulsions, no oblidem.
Sí.
L'Espluguenc ja jugava amb 9 jugadors. A favor d'ells hem de dir que bé, van tenir la fe d'intentar-ho fins al final. Deixem de banda... amb o sense ajuda arbitral, però a favor de l'Espluguenc, doncs hem de dir això, que ells ho van intentar i que van jugar les seves armes per tractar d'endur-se com a mínim un punt. I a favor dels Sitges, doncs, el fet de que ens va agradar la versió d'ahir dels Sitges.
Sí, molt, molt.
De que va estar molt a prop de guanyar,
sí.
De que li expulsen l'Olmedo, de que li expulsen l'Uri, que potser aquesta expulsió és la que fa més mal perquè l'Uri ja havia estat substituït,
sí.
I res, quan l'Uri acabava de seure's a la banqueta, l'àrbitre li va mostrar la vermella, no? Alguna cosa va passar allà. Algú de l'Espluguenc ens va dir que va ser l'àrbitre qui veritablement va acabar insultant el jugador també, cosa que creiem gravíssim, no? Va ser així, no?
No, sí, sí, i fins i tot jo vaig poder parlar amb el David Arenas ahir, i doncs em deia això, que l'àrbitre te provocava perquè t'insultava, i clar, tu estaves allà i veies com aquest senyor te podia insultar i tu no tenies, no podies dir res.
Altrament dit, indefensió.
Clar, i això va perjudicar moltíssim a los jugadors dels Sitges, perquè diu, ell me va dir que no havia vist en tot el temps que porta jugant, que ja porta uns quants anys, un arbitratge amb l'actitud d'aquest senyor, doncs que te podia insultar, que te podia dir tu a callar, perquè aquí el que mando soy yo, tu eres tal, i tu tenies que callar.
El partit es va tallar durant... pràcticament 10 minuts.
Sí, van parar fins i tot el crono, perquè te recordes que jo et deia...
El crono es va quedar al minut 87.
Sí, jo et deia, Pitu, què passa, tu? Això no avança.
Doncs sí, l'àrbitre va parar el partit, encara no sabem bé per què, perquè tampoc al camp no estava passant res més del que ell estava provocant.
Ell provocava,
sí. I a la grada, sí, bé, hi havia un sector de l'afició d'Espluguenc...
Sí, però animaven i cantaven, no sé què... En fi, que ell se va fotre amb aquest grupet i aquí va...
Sí.
La va liar, no? Uh-huh. I això pues, va ser que va fer que s'allargués moltíssim. No?
Ara repetim, el partit, el camp, lo normal,
Vull dir, no va
ser ni un partit violent, ni va haver cap acció, allò que dius, ostres...
Amb un altre àrbitre potser ni una targeta treuria,
perquè, escolta,
tu, jo d'entrades no vaig veure res. Poca cosa.
Sí, poca cosa, més enllà de les accions puntuals que estem comentant,
sí,
no? I que les expulsions també faran mal, perquè...
Sí, molt de mal. Jo penso que el Sitges li farà molt de mal, perquè són 4 expulsions en la que 3 són titular indiscutible dels Sitges, i que Manel no té jugadors com per a cobrir totes aquestes ausències, no?
No podran jugar dissabte amb el Sant Joan d'Espí. Héctor, que no va ser expulsat però va veure la seva 5a groga, per tant ha de complir cicle. Olmedo va veure 2 grogues, per tant també absent dissabte. En Gerard també
la segona ha jugat de guàrdia,
sí.
No era ni falta, Pitu, ho parlàvem tu i jo,
la segona va ser...
És que no era ni falta, perquè pensava, i bueno, si és alguna cosa és falta, però no targeta mai a la vida.
Gerard també expulsat, i l'Oriol, com dèiem també fa uns moments, potser la més absurda, perquè el jugador ja no estava ni al terreny de joc. En qualsevol cas, bé, 4 baixes molt importants per Manel Rodríguez, que bé, com era de preveure, es va quedar amb pocs arguments per tractar d'analitzar d'una manera més o menys coherent el partit d'ahir. Per tant, anem a escoltar ja el que comentava el Manel després del maig, després d'aquest empat a 3. Inicialment el Manel deia que el punt era bo.
El punt a mi no m'està malament. Abans de vindre aquí era un camp com, si haguessis guanyat, que tenies el partit pràcticament guanyat i que s'ha inventat l'últim penal, no sé què ha pitat, però bueno, és igual. El punt, després de veure el partit, que era una loteria, perquè tal com ha anat el partit avui, doncs, amb un arbitratge així és impossible jugar a futbol, El punt el donem per bo, perquè és un equip que està continua a la mateixa distància, està a 6 punts, el gol a veure ja el tenim el superem. I bueno, amb els partits que queden ja hi ha temps d'agafar-los. El problema és una mica això, no? La setmana que ve tens l'Uri expulsat, tens el Víctor expulsat i tens el Víctor en targetes, no?
I el Gerard també l'ha expulsat.
I el Gerard expulsat. Uh-huh. Ja tornem a estar com sempre, no? A tornar a fer invents, a tornar a fer cabales, quan ara més o menys tornaves a tindre l'equip més o menys col·locat, més o menys posat. Ara torna la setmana que ve a fotre invents i històries que són totes un mal de cap, no?
La llàstima és que amb el 2-3 semblava que el partit el tenia guanyat el Sitges, però ha arribat aquest penal.
Bueno, és que estava cantat que tal com anava la cosa a la primera jugada que és a l'àrea pitada penal, això era claríssim. Això no ho sabíem, jo estava, els estava dient, jo firmo l'empat, i de fet m'ho he fet el canvi, i Rubén li ha dit, escolta, prefereixo empatar que anar a buscar la victòria, o sigui, ara mateix, tal com està el partit, qualsevol jugada sabíem que pitava penal, i és que a més ha sigut claríssim, li ha tocat el pit amb el cols i ha pitat penal, però és que a la mínima hagués pitat. Uh-huh.
És que no ha sigut un, han sigut tres penals, perquè jo no he vist cap.
Bueno, jo parlo de l'últim perquè és clamorós i és fortíssim, no?, l'últim, però bueno, els altres ja no sé, és que no sé. Sí. Ja et dic, ara, analitzar l'arbitratge, aquest home ja ens va arbitrar el dia del Prat, ja em va rebentar l'equip allà, des del dia aquell que ens va arbitrar aquest home vam fotre un baixón brutal i avui s'ha tornat a carregar l'equip. Una altra vegada. Però bueno, és un home molt especial i no li pots dir res perquè en seguida té la targeta vermella a la mà, ho sabíem, el que passa que clar, les expulsions, el tet del Gerard ha sigut totes per doble demonestració, vull dir, és que tanta targeta groga per esperar els aquells, històries d'aquestes, doncs, bé, un desastre, que no, més val, ja et dic, no es pot analitzar, avui el lamentable de tot això és que la setmana que ve et deixen un altre cop pelat, no?, de jugadors, i això, aquestes categories, això la federació s'ho ha de mirar, perquè no pot ser, no tenim tants jugadors, no tenim recursos, no tenim res, i això adultera la competició, perquè la setmana que ve, què faig? Juguem la vida amb el Sant Joan d'Espí, que és el que tenim per davant, i tenim que tornar a anar amb un mitjó i una espardenya, adulteren la competició. Perquè realment no sortirà el Sitges, sortirà el que pugui ser un invent, no? I això és realment preocupant.
Sensació d'indefensió, no?, quan et trobes en situacions així, Manel? Perquè sempre tens les a perdre.
Sí, no hi ha massa cosa a fer, perquè si fas un escrit a la federació et diuen que el que val és l'acte de l'àrbit i no val per res. Vull dir que, clar, el que ha vist ell és el que val, el que tu has pogut veure o dit, o si no hi ha una càmera de vídeo o Google Gravi, és impossible. I com els àrbits fan el que volen i ningú els diu res, pues, que en part té que ser així, el que passa que el que no pot ser és que un àrbit, bueno, rebenti un partit que no ha passat res, perquè si dius és que ha hagut alguna entrada violenta, ha hagut algun cop de cuny, ha hagut alguna... És que no ha hagut res, és que ha sigut un partit supernet, a la primera part ha sigut un partit, jo diria que atractiu, i arriba la segona part i ja a més comença a s'inventa un penal també, i el rebenta, vull dir, ha sigut una sensació de que les coses van com van i el problema el tinc jo sempre.
A part del punt que, com deies a l'inici, el dones com a bo, sensacions positives de l'equip després de la ratxa negativa de derrotes?
Bueno, ho direu millor vosaltres que jo. Jo penso que la primera part hem fet un partit molt, molt serio i a més amb arribades, amb ocasions. Jo penso que més el partit, inclús amb el final, hem començat a tocar la pilota, el golaç del Moja, vull dir, penso que l'equip bé, el que passa que bé, però què? La setmana que ve tornem a estar igual i al final la gent el que mira és el resultat i on està el Sitges. La gent no et pregunta, no, però l'àrbit, no, però no. Això no t'ho és res. La gent mira que el Sitges està baix, la gent, si perds un partit, el que veus que has perdut, no saps si et diu que juguen juvenils, en cadets, o tinc que anar amb un cosí a jugar, i ningú pregunta això. I clar, a mi el que em sap greu és que per sobre de tota aquesta història està l'equip i volem salvar-lo, tenim molta il·lusió, ara recuperàvem l'Uri, recuperàvem el Víctor, recuperàvem el Merchant, el José Luis ha tornat a l'equip, això... Home, fa que l'equip tingui una entrada, no té res a veure, vull dir, si nosaltres aguantéssim 10 partits seguits aquest equip, se salvàvem segur, però...
La llàstima és que no ho pots fer.
No ho podré fer, segur, perquè em trobo una altra copa amb el mateix. I clar, què tinc que fer? D'on trec els jugadors? No puc ni fitxar, vull dir... És lamentable, però és així. I, bueno, mirarem de fer el que es pugui, no tindrem més.
I ara amb un altre partit molt important, com deies, no, amb el Sant Joan d'Espí, un rival que està també a la vostra lliga, que tenint tots els efectius, doncs, la sensació ja seria una altra, però clar, una miqueta és...
No, jo si tingués l'equip muntat, perquè a més ja tenia estar preparat a l'equip, perquè ja porto diverses setmanes, que sé que aquests partits tindré la gent recuperada, i jo tenia ja el meu equip fet per afrontar el partit del diumenge que ve, del dissabte que ve, em convençudíssim que haguessin guanyat bé, vull dir... Però ara em trobo en aquesta situació una altra vegada i és el que es dic, bueno, ja mirarem aviam què fem.
Doncs, com deia Manel, ja veurem què fem. Una setmana per endavant per tractar de confeccionar o d'entrada pensar quin 11 pot presentar el míster dels Sitges de cara al partit de dissabte amb el Sant Joan d'Espí, partit també molt important. De fet, ara ho seran tots, Toni, abans no arribi al final de temporada.
Sí, ara
tots. I l'objectiu és clar, és tractar, evitar...
No, este que suma com sigui.
Com sigui que el Sitges no perdi categoria.
Suma com sigui. Mm-hmm. Els tres punts del Sant Joan d'Espí són vitals i tots els que vinguin són vitals. Sí, sí. Ara tots són finals i el Sitges té que sumar tot el possible perquè si no malament.
No, clar, és el que deia Manel. Una cosa és tenir els efectius, tenir l'equip que jo crec que és el millor per tirar endavant, i l'altre és que cada setmana doncs, et vegis obligat a alterar, no? L'equip, ara aquest no pot jugar, ara aquest es lesiona, ara aquest mal expulsen... En fi, un petit drama. Deixem la primera, parlem d'aquí uns moments del grup 12 de la segona territorial, perquè aquí ja fa unes quantes setmanes que la cosa també està molt interessant. D'entrada repassem marcadors, que van ser aquests: Monjos 3, Vistalegre Santa Margarida 3, Penya Madridista 0, Odena 3, Riu de Villes 2, Vilanova al Camí 0, Sant Pere Molanta 6, Piera 1, Sobrense 0, Ribes 1, Sant Pau d'Urdal 0, La Pobla de Claramunt 2, Fundació Vilafranca 3, Les Cabanyes 1, La Granada 3, Les Roquetes 1 i Capellades 3, Mediona 2. Segueix, per tant, el frec a frec per endur-se el títol en aquest grup 12. L'Odena manté el liderat amb 61 punts, però té a només 2 el Fundació Vilafranca, 59. Però no oblidem, tampoc, el tercer en discòrdia, que és el Molanta, que està en un excel·lent moment de forma. El conjunt d'Andreu Còrdova, tercer amb 56 punts. 52 té el Ribes, ja amb menys opcions, i el Sobrense, que es manté cinquè amb 43. 41 pel Capellades, el Riu de Villa se'n suma 38, 37 punts per la Granada, 36 la Pobla de Claramunt, i aquí ja s'obre una escletxa de 10 punts, 26 per el Vistalegre Santa Margarida, 26 punts per Sant Pau d'Urdal, 25 per Mediona i les Roquetes, 23 per Vilanova del Camí, 22 punts sumen la Penya Madridista i el Piera, i tanquen la classificació el Monjos amb 21 i 19 per les Cabanyes. Derbi ahir al Municipal de Guadols i victòria final, Toni, del Ribes per 0-1. En va tenir gol prou el conjunt de Fernando Quirós amb el gol que va fer Guille a la sortida d'un córner a la primera part per endur-se amb aquests 3 punts. Partit intens, al camp, a les banquetes, en alguns moments doncs, amb algunes accions lletges. Però bé, és el que tenen els derbis, per lo bo i per lo dolent.
Sí, clar.
I el Sobrense, que pocs al·licients que li quedaven per acabar la temporada, ahir va perdre potser el més important, que era el d'acabar aquesta temporada sense haver perdut cap partit a casa.
Sí, el que passa que doncs, se li complicava la primera part, una primera part que jo penso que el Sobrense li va faltar una miqueta més. Ells van sortir molt endollats i van tenir la sort del gol de Guille a la sortida del corna. Després, la segona part, doncs, l'expulsió de Carlos va perjudicar el Ribes, Però un Ribas que doncs, va saber molt clar el que fer, trencava el partit cada moment,
sí, sí.
Cada moment hi havia jugadors a terra, cada moment la pilota estava fora, per treure un au estaven...
Bueno, és allò, a defensar el 0-1.
Sí, ho va defendre molt bé, potser al Sobrens li va faltar més cap, mirar de buscar més les bandes... Jordi Serra va fer tot el possible per treure jugadors i d'alguna manera jugadors d'atac. Un canvi que me va sortir una miqueta va ser l'únic que jo penso que va ser una miqueta més conservador va ser quan va treure Granados per l'Andreu. Clar, treus un defensa per un delanter i te solta una miqueta, no? Sí, això feia que a la Uller, el Marc Uller, s'adelantés una miqueta més.
Sí, el Toni Ruzafa va començar a lateral.
I va jugar més...
Va al revés.
Al revés,
el Marc Uller va començar jugant de lateral i va acabar doncs, més de carriler.
De carriler, i era degut a aquest canvi. Sí que el va buscar tot, va sortir Juanma, va sortir Dani Lozano, que per mi va fer
molt bons minuts.
Molt bons minuts.
Sí, sí.
Va ser quan el Sorens va tenir la millor... arribades, quan estava Dani Lozano al camp. Vull dir, l'únic que li va faltar una miqueta més de cap, de serenor, de tranquil·litzar. Donar-li ritme al partit, però tranquil·litzar els nervis.
Arribava bé el Sobrense fins a la línia de tres quarts, però a partir d'allà una miqueta...
Sí, no acabava de...
El joc no era fluid, no, semblava que no acabava de...
No, li faltava...
De quallar.
Sí, li faltava aquella tranquil·litat, aquella serenor al joc, però potser mobilitat, ser més ràpid al joc, que era el que li interessava al Sobrense, ells intentaven molt trencar-lo, però anar en cap, no? I era el que potser li va faltar una miqueta. David Granados a la primera part va tenir una clara ocasió, que amb el cap no va saber rematar bé la pilota, l'enviava fora, després Jordi Muñoz va tenir aquell córner, la pilota al travesser, i també una gran ocasió del Marruller, que el porter va estar molt acertat refusant la pilota,
va
no?
Pràcticament...
Són les millors ocasions del Sobrense.
Sí, sí.
Ells van tenir tres i van marcar un gol.
Sí, sí. Els darrers minuts vam veure el terreny de joc David Ávila, que pilota que agafava, pilota que enxufava.
Déu-n'hi-do, i com se nota, quan la qualitat... I això que ahir doncs, potser tampoc va tenir minuts per demostrar, però ja va tenir una jugada que la va posar allà on estava Guilla, el que passa que estava massa esquinat i no va acertar a donar-li bé de cap, però quina qualitat té aquest jugador. Per això ja ho sabia Fernando i per això jugava amb aquesta base, no?, de tenir-lo allà reservadet i que si la cosa es complicava treure el David a veure si ho podia solucionar. Com les coses li van sortir bé, va apurar més els minuts, va trencar i va d'alguna manera doncs, anar passant els minuts perquè era el que a ell realment li interessava i això va crear tensió, pressió...
Tensió a les banquetes,
i nervis.
Van haver moments que les banquetes es van encarar... Van haver paraules, algun que altre gest lleig també.
Sí.
En fi, són aquelles coses que no ens agraden.
No, i que no s'acaben d'entendre, perquè al cap i a la fi són dos equips de la comarca i que es coneixen força bé. Potser el problema és aquest, que es coneixen tant doncs, que surten els nervis i que no pots despistar el que potser en unes declaracions o potser en un fet despistes, no? Allà es veu tot.
I que, en fi, des de la nostra posició a vegades també és complicat, no? No? Veure i escoltar segons quines coses, però bé... Escoltin amb atenció el que ens deia, per exemple, el Jordi Serra. El Jordi Serra estava bastant empipat pel que havia viscut a la banqueta, intentant allò defensar una miqueta la seva posició. Ell és conscient que saltilla d'un entrenador amb molts nervis, de molt temperament a la banqueta, però ahir el Jordi, escoltin vostès mateixos i jutgin, perquè el propi Jordi ho explica amb pèls i senyals.
Ha sigut un partit encara més tens que el d'anada. Es parlava de més tranquil·litat i no ha sigut així. La veritat és que nosaltres a la primera part hem sortit una miqueta falta d'intensitat. La segona part ho hem corregit una miqueta, el que passa que hi ha hagut una jugada que per mi és clau, encara que sembli tot el contrari, i la jugada clau és l'expulsió de Carlos. Us ho dic així de clar perquè a partir d'aquesta expulsió l'arbitratge ha canviat totalment. I no ens ha pitat absolutament més res a favor en tot el que quedava de partit. Tot era en contra, no ha sigut amb accions puntuals que destaquin molt, però n'hi ha hagut una per mi que quasi era més vermella que la del Carlos, que era el Sevilla amb el Dani Lozano, Vale, que no ha pitat falta, ha sigut un, si segueix un criteri és correcte, però la següent jugada, una mateixa empenta, a favor del Ribas ha pitat falta, no? I són molts punts. És veritat que el Sobrens ha estat una miqueta espès a la primera part i la segona s'han tancat a darrere molt, no, fins que ha sortit el David Ávila no han sortit de la cova. Hem tingut alguna ocasió clara, com la parada que ha fet fenomenal el porter del Ribas i després un xut al part d'un córner directe, però la imprecisió ha sigut degut als últims 15 minuts degut als nervis i al precipitar-se, perquè si haguéssim tocat una miqueta més, alguna jugada més haguéssim tret.
L'equip ha arribat bé fins a la línia de tres quarts, però a partir d'allà potser ha faltat una miqueta de més claredat, no?
Sí, ja ens hem encallat una miqueta, i ja et dic, arrel d'expulsions sempre un pensa que serà superior ja a més no poder, i més al contrari, no? Jo crec que a partir de llavors ha hagut un altre canvi al partit, l'equip s'ha cregut que jugant directe aniria molt més ràpid i arribaria amb molt més precisió a la porteria contrària, i no és així mai, no? I bueno, ha sigut un partit lleig per mi, ha sigut massa tens i amb masses coses que queden amagades, que potser no es veuen per la televisió, però que per mi hi ha gent que s'ho tindria que fer mirar una miqueta en el món del futbol.
Atenció a les banquetes, avui hem vist també.
Sí, però bueno, jo puc arribar a entendre, jo gestiono el meu equip com crec que cal, no? De fet, avui bueno, l'àrbit m'ha cridat l'atenció aviat, després no hi ha hagut cap targeta per la nostra banqueta, però hi ha hagut la jugada de falta del Gastón, falta davant de la banqueta, i el Fernando, pues, amb una actitud una miqueta desequivocada, ha agafat pel coll. Per mi, si això és groga, que vagi Déu i vegi, no? Això sap el Fernando, que amb els jugadors de camp mai se'ls ha de tocar, se'ls pot parlar, se'ls pot dir una cosa o altra, però no se'ls pot tocar, perquè estàs al 150 per hora, i això l'àrbit ho ha amonestat amb groga. Després hi havia un altre senyor, el segon entrenador del Ribas, que jo crec que m'ha fet un bon marcatge, perquè des del minut 1 que m'ha estat dient el nom del porc, i que si hagués sigut en un altre lloc, aquí hagués sigut la de Sant Quintín. Això ho dic per clarificar que tampoc sóc tan nerviós, perquè la veritat és que des del minut 1, això t'ho pot dir el delegat, pues, marcatge, insults, falta de respecte, que si mi madre, que si no sé què, i bueno, això pues, ho aguantes a fora, ho aguantes a casa, i arriba un moment que cansa, i clar, jo gesticulo molt i sembla que estigui superexcitat, però bueno, encara ens hem de felicitar perquè no ha passat res més gros.
Donava la sensació que hi havia més que 3 punts en joc.
Sí, bueno, a la primera part per mi al Sobrens li ha faltat una miqueta aquesta intencionalitat, no veia, l'equip estava posat, però era com un partit una miqueta fred, no? Jo crec que ha sigut una miqueta espessot la primera part. La segona ens hem ficat una mica més les piles, hem avançat al marc, que crec que ha sigut un encert, i bueno, l'equip ha tingut alguna opció, però bueno, ja et dic, arrel de l'expulsió del Carlos, per mi ha hagut un altre partit que més aviat, més allà de beneficiar, perjudicat amb el Sobrens. A partir de, ja et dic, tot ha sigut faltes en contra, empentetes cap aquí, empentetes cap allà que no són, jugades que no clarifiquen el marcador però que ajuden, i la veritat és que, bueno, si han de guanyar així, amb aquest joc, la veritat és que a mi m'han agradat equips molt més que el Ribas.
Bons minuts també del Dani Lozano, per buscar algunes coses allò positives.
Molt bons, molt bons, molt bons els minuts del Dani Lozano, llàstima que ha rebut un cop al mateix Tormell, té una mala sort. Venia tocat de fa 2 setmanes, rep un cop i bueno, aquí s'ha pagat una mica. Però bueno, l'hem recuperat, bons minuts de la segona part del Marc Auger, que ha estat per mi sensacional. I bueno, pues, el Gastón ja està recuperat, la defensa no ha patit excessius problemes fins a la sortida del David, que xutava de tot arreu, xutava els corners amb l'exterior, xutava les faltes des del mig del camp, ho xutava tot, i bueno, els únic perill de la segona part del Ribas ha sigut aquest, no? Però ja et dic, si han de treballar i jugar contra l'Òdena i contra el Molanta, jo crec que molt hauran de canviar per seguir tenint opcions. La veritat és que nosaltres ara és acabar la temporada com puguem, el dimecres tenim un altre partit, intentarem que els que no han participat avui també participin una miqueta més, i diumenge un altre derbi, que també amb molta tensió, també amb la tele per davant, i bueno, pues és una setmaneta maca de preparar i nosaltres seguir treballant. Avui hem perdut un dels objectius, que era no perdre cap partit a casa, però bé, no és gens greu perquè nosaltres no estem treballant per fites majors.
Es farà pesat aquest final de temporada, Jordi?
No, intentarem que no, perquè bueno, ja des de la Junta i des de l'estaf tècnic intentarem ja començar a veure coses per la temporada que ve, espero. Esperem una cosa que és molt important pel club també, que ja ho vaig dir el diumenge passat, bueno, el divendres quan em veu trucar, que és, i la importància que el Sitges pugui mantenir la categoria, perquè per nosaltres també és important. Sé que ara mateix des d'aquí poc pots fer, no? Perquè els jugadors del Sobrens ara mateix allà és com, enteneu, la situació és molt complicada, jo crec que els jugadors que estan allà ho poden treure, I bé, doncs animar-los que aquestes fites importants, ells sí que tenen feina per davant, nosaltres treballar aquesta temporada que queda, els 3 dies a la setmana, intentar jugar bé a futbol, perquè aquí bueno, queden partits macos i hi haurà lliga de per mig, perquè tenim que anar a Molanta, o sigui, té que venir a Molanta, tenim que anar a Vilafranca, encara hi haurà un superet per allà a mig que algú ens oferirà a final de temporada, vull dir que... I bueno, treballar amb la gent jove, que estem treballant molt bé, i jo crec que queden partits macos, no es farà pesat.
Bé, doncs és el que deia Jordi Serra sobre el derbi, sobre el futur i allò de passada també una miqueta analitzant aquesta situació del Sitges, que poc podrien fer, ell entén, el que poguessin aportar els jugadors del Sobrense ara si acabessin recalant a les files de la Unió Esportiva Sitges. En qualsevol cas, el que farem ara és escoltar Fernando Quirós, que també va tenir els seus moments a la banqueta i del Club Deportiu Ribes, i bé, ja ho escoltaran, però hi ha un moment de la conversa que fins i tot arriba a demanar perdó.
Bueno, creo que no hemos merecido ganar, ya que hemos estado prácticamente desde el minuto 10 de la segunda parte con 10 jugadores. La primera parte creo que hemos dominado nosotros, la segunda apretar Sobrense, lógicamente, pero creo que dentro de lo que cabe es un partido muy difícil contra un gran equipo, y la prueba está es que no ha perdido ningún partido aquí en el Municipal.
Hoy justamente es el primero.
Sí, bueno, alguna vez tiene que llegar, ¿no? Nosotros también perdimos el primero con Roquetas, pero bueno, creo que más que nada es para seguir luchando ahí, y creo que son 3 puntos, que los chavales lo han dado todo, que es muy valioso. Gracias a ellos ese partido se ha podido ganar, un partido muy difícil.
¿Habéis visto en algún momento peligrar el resultado?
Sí, sobre todo en la segunda parte. Es normal, cuando te quedas sin Carlos Martínez, Félix, está lesionado Sarabia, no tenía centrales. Está jugando con 3 atrás, con Tommy de pivote, pero poco a poco nos íbamos echando hacia atrás, íbamos reculando, y claro que temes por el resultado, porque incluso han tenido alguna ocasión en Sobrense como para empatar.
Sé que no te gusta, pero es de estos partidos que generan muchos nervios, ¿no?
Sí, sobre todo las banquetas, y bueno, pido perdón si he dicho algo que se iba, las cosas se quedan en el campo, pero claro, como bien dices, Tony, son partidos que hay mucha, mucha tensión y que hay que llevarlos un poquito controlados, que como somos, tanto Serra como yo, somos entrenadores que somos muy, muy compulsivos, somos muy nerviosos, pero bueno, ante todo pido perdón si he faltado algo o he dicho algo.
Parecía que los dos equipos se jugaran más que 3 puntos, ¿no? Teniendo en cuenta un poco la situación en la clasificación, que quizás eso hay que aparcarlo un poco, ¿no?
Sí, bueno, siempre es un derbi siempre Sobrense Ribas es bonito para todo, hay tensión, hay nervios, hay todo, inclusive sí que estamos a 6 puntos, o estábamos a 6 puntos Sobrense, pero también tenía un partido menos, si nos ganaban por un gol más, también se podían poner delante nuestro si ganan en las Cabañas. Sí que ahora vamos a 9, pero bueno, es un derbi, creo que la gente que ha podido verlo por la televisión, quitando lo malo de siempre de los derbis, creo que ha disfrutado y creo que no hemos merecido ganar.
De aquí al final, Fernando, ¿qué papel ha de tener el Ribas?
Pues seguir luchando, como ya decía la semana pasada, hay que seguir luchando. No sé lo que ha hecho Molanta Ódena, no lo sé, ni Vilafranca.
Molanta ganó.
Ha ganado Molanta. Bueno, seguimos a 4 puntos de Molanta y nada, seguir luchando. Viene el Vilafranca, intentar ganarles en casa y sumar. Hasta que no haya posibilidades de nada.
Bé, doncs les declaracions de Fernando Quirós, entrenador del Club Deportiu Ribes, un Ribes que, atenció, malgrat la victòria d'ahir, ho continua tenint molt, molt difícil, i aquest proper cap de setmana rep, Toni, la Fundació Vilafranca, per tant... Aquí serà una miqueta el ser o no ser, no?
Sí, ho tindrà...
Tant per uns com per als altres. Tot sí. I que el Ribes, repeteixo, ho té molt difícil.
Ho té molt complicat, home. Ho té millor la Fundació Atlètic Vilafranca.
És evident.
I, clar, ells són conscients de que juguen molt a Ribes i aniran per totes.
Molt bé. I el Sobrense que dimecres a les 9 a les Cabanyes hi falta gent.
Sí, i a guanyar, eh? Compte que el Capellada lo tenim a 2 punts i aquest cinquè lloc és molt interessant per Sobrense, almenys no ho perdis. Sí que el Capellada té que venir aquí, però les Cabanyes té que guanyar. I no és un equip fàcil, tot i que és el penúltim classificat. No és fàcil perquè perd sempre per la mínima.
Dimecres a les Cabanyes, a partir de les 9 del vespre, aquest partit ajornat el passat dissabte per la pluja, com saben, i diumenge a les Roquetes, derbi.
Sí, sí. dos equips que estan necessitats, les Cabanyes primer, que és el penúltim, i les Roquetes, que té l'aigua al coll i que vol salvar la categoria. Són dos partits complicats pels segurents, però té que guanyar-los.
En fi, doncs, ja veurem. Deixem el futbol, obrim ja d'aquí uns moments bloc poliesportiu. Bloc poliesportiu per destacar bàsicament la victòria del bàsquet Sitges ahir a la pista del Club Bàsquet Prat, 61-62. És estrany fins a cert punt veure el Sitges guanyar. No era estrany veure el guanyar, sinó de tan poc, de només un puntet. Victòria al cap i la fi, soferta, ajustada, tot el que li vulguin dir, però un triomf que manté els homes d'Edu Piñero a la part alta de la classificació. Líder, 21 victòries, 3 derrotes, continua mantenint aquest coixí de dues victòries respecte, per exemple, al Coll Blanc, la Torrassa, que va guanyar còmodament a la pista de la S per 51-70, o també té un coixí important de 4 victòries respecte al tercer, que és el Viladecans Sant Gabriel. Un Viladecans Sant Gabriel que va guanyar també d'un sol punt en la seva visita a la pista del Martorell, 76-77. Proper partit per al bàsquet Sitges, doncs davant d'un altre rival que també s'està jugant al no perdre la categoria. Serà la jornada número 25 quan el bàsquet Sitges rebrà a partir de les 6 de la tarda al pavelló de Pinsbens el Club Natació Tàrrega, un equip que en aquests moments és cinquè a la part baixa de la classificació, cinquè per la cua, amb 9 victòries i 14 derrotes. Això pel que fa al bàsquet. Pel que fa a l'hoquei patins, divendres Club Patí Sitges i Capellades s'enfrontaven al pavelló de Pinsbens i, com dèiem a la prèvia, empat a un. Insuficient, creiem.
Sí, sí, insuficient en un partit que jo crec que al Patí Sitges li va faltar més arribada i més encert de cara a porteria. Al final, doncs, el gol que marcava el Patí Sitges pensaven que li donava els 3 punts, però a falta de 4 minuts ells empataven. I quedava aquest mal regust de boca perquè el Patí Sitges potser havia fet una miqueta més, no massa més que el Capellades, i no havia pogut guanyar un rival directe, un rival que si no és capaç de guanyar el Capellades malament.
I de l'empat a un i del futur en parlava, en acabar, Josep Maria de Pedro.
Sí, a veure, faltaven ja segons i han agafat una pilota que ha quedat morta allà davant del porter i l'han clavat dintre. Haurà sigut això el que diem una llàstima, perquè la primera part ja hem tingut moltes ocasions, hem estat molt bé amb atac, l'únic que passa és això, que hem perdonat molt, i la segona part, doncs, bueno, ja quan quedaven 5 minuts, a veure, amb l'1-0, doncs hem anat intentant aguantar una mica més la pilota, però ja et dic, a falta de pocs segons, una pilota morta allà al mig, i mira, i empat.
S'ha tingut ocasions, sobretot a la segona part també, ocasions clares, porter ha parat bastant, però potser ha faltat una miqueta més de cap, no?
Sí, a veure, hi ha hagut moments que és el que diem, hem estat una mica esbojarrats, no? El partit era una mica amunt i avall i no ens convenia. Hem fet diversos canvis amb les mateixes consignes als jugadors, però, a veure, no hi havia manera, perquè ells ens estaven apretant molt i llavors ells el que volien era moure la pilota ràpid, però patinaven. I, bueno, no, no hem aconseguit posar aquesta mica de senya, que és el que ens ha faltat també, per poder matar una mica el partit abans.
Llàstima, en un punt que sap a poc, no?, perquè no res.
Sí, clar, és el que diem, a veure, tenim que anar sumant cada setmana, però clar, aquest punt és que aquest punt sap a molt poca cosa. No, a veure, el punt contra el Tordera ens va sapiguer molt i aquest a molt poc.
Sí, sí, perquè aquest era un rival directe, tu lo guanyes i lo deixes a baix, en canvi ara té vida igual que tu, no?
Clar, és que això és el que estem parlant, aquell era per guanyar els 3 punts, i bueno, el que has fotut és això, no? Que hem estat a res, a pocs segons de tindre els 3 punts a la butxaca.
I ara el proper partit, eh?
El proper partit també és complicat, és una sortida per l'Arafruger que també hi hem d'anar un divendres i divendres que ve, i clar, a veure, són partits que jugar el divendres tan lluny, a veure, és el que diem, ja veurem com arribarem allà.
La clau és no perdre punts a casa, s'han perdut molts punts, la cosa es complica moltíssim, no?
Sí, a veure, ara aquest aquest era el tercer partit que fèiem ara aquí a casa, després de tot això, i clar, a veure, tot plegat hem pogut sumar 2 punts en 3 partits, no? I, bueno, a veure, és molt poca cosa, no és possible, els 2 punts a casa i 2 en rivals directes, està complicada la cosa.
Bé, la recta final és complicadeta, eh? En rivals que estan allà, potser l'únic que està més a la nostra lliga és el Tona, no?
Sí, a veure, el Tona és el que està més amb nantros, el Palafrugell també, el que anem d'aquest divendres, està de mitja taula en avall, no?, també. Però bueno, a veure, el Tona és el que diem. A veure, mires la classificació, el veus allà, baix amb nantros, però quan vam anar allà ens van clavar 9 gols. I bueno, i a veure, i és el que diem. Llavors, mires aquí el Cerdanyola, hòstia, estan a baix i ens claven 8 gols, m'entens? I després tenim directes rivals, que són com el Tordera, que estan allà tercers i mira, i li traiem un punt. O anem a Mollet, que estaven també pel mig de la taula, i els guanyem, no? És a dir, que ens falta agafar aquesta mica de regularitat i sobretot, no perdre el cap amb aquests partits que ens poden els nervis. És el que parlàvem aquesta tarda, no? A veure, avui s'ha de fer servir més la psicologia, s'ha de fer servir més el que és el cap, i contra aquests rivals no ho sabem fer.
Sí, és que ha donat la sensació que ha faltat joc col·lectiu, que no es coneixien, que faltava alguna cosa més, no?
Sí, a veure, clar, és el que estem parlant, a veure. Hi ha molts jugadors que s'han incorporat ara a mitja temporada i estem canviant una mica les coses, però és el que passa. Falta una mica de rodatge i una mica de tot.
Ja per últim, ho salvarem això o què?
A veure, ho seguirem intentant, eh? Encara no donem res per perdut, perquè és el que diem, queden molts punts, la cosa està difícil, però a veure, matemàticament és possible i a veure, i ho intentarem.
Bé, doncs, les reflexions que feia en Josep Maria de Pedro, entrenador del Club Petit Sitges, després d'aquest empat a 1 que deixa el Petit Sitges gairebé com estava abans de començar amb aquesta jornada. Penúltima la classificació, 17 punts. Com estan les coses? Doncs, de la següent manera, el Capellà descue amb 16, com dèiem, el Sitges amb 17, el Tona, tercer per la cua amb 18, el Cerdanyola, quart per la cua amb 19, i el Reus Ploms, cinquè per la cua amb 20 punts. Una miqueta, aquesta és la situació pel que fa als 4 últims de la classificació. Si finalment acaben perdent categoria només 3 equips, la cosa encara és possible. Si n'acaben perdent 5, aquí, Toni, sí que seria ja més complicat.
Sí,
que és una miqueta el que nosaltres teníem entès, clar, durant pràcticament tota la temporada.
Així és molt més complicat, però bé, si al final són 3, doncs clar, el Sitges encara té la seva opció de salvació.
Interessant també la reflexió que feia Josep Maria de Pedro, sí, que curiosament amb els equips de la cua és on s'han tret pitjors resultats.
Sí. Sí.
Amb el Capellades potser és el que millor, perquè es va guanyar allà i aquí un empat. Amb el Tona allà va perdre, li van clavar 9, el Cerdanyola va venir aquí i li va fer 8.
Sí.
I, clar,
sí. Sí, de moment amb aquests equips...
I ara s'ha d'anar a Palafrugell, divendres al vespre.
Clar, és
un equip que està...
És un desplaçament molt llarg...
Amb 26 punts, eh? Compte que el Palafrugell no ho té tampoc.
No,
tot clar, eh?
No, el que passa és que, clar, si vas allà i pots guanyar el partit, clar,
donaria
un pas important.
Sí.
Però no és gens fàcil, i més després de viatjar tan llarg, no? Un desplaçament tan llarg és complicat,
sí.
I més un divendres.
Divendres. En fi, ja veurem, però repetim una vegada més que una victòria a la pista del Palafrugell, que en aquesta última jornada doncs va sumar un punt en el seu partit a la pista del Caldes. 4-4 va ser el resultat final. Aquesta és la situació pel que fa al Club Petit Sitges. De moment ho deixem aquí perquè d'aquí uns instants saludarem Rafa Alcázar. Avui hem de parlar de bàsquet femení en aquesta part final del programa de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.